Vinga, va, que anem a fer l'Espai Empresa, com sempre, gràcies al suport de la Unió Empresarial de l'Anoia. Ens ve aquí la Bet. Ben d'hora. Que no dorms, amiga meva?
Tinc un plegatín aquí dins.
Jo ho veig, ja. Aquí té com una cosa aquí i, escolta, em surt perquè quan estic fent aquí les notícies, a cop i volta, veiem la Bet que ja fa estona que és aquí. En fi, es renta la cara, recordo, i dic, mira, ja ho dormi aquí, aquesta xiqueta. Doncs amb la Bet, que sempre es ve de la Unió Empresarial, ens acompanya avui també el Lluís Palomas, que és del grup Carles, advocat. Avui hem de parlar del control horari,
sí,
que és aquella història que va sortir fa bastant de temps ja, el temps passa molt ràpid, que va esbarar tothom, i ara ja ho devem tenir una mica més interioritzat, això ja, no?
Exacte, avui parlarem amb ell perquè és una normativa que ha generat i continua generant molts dubtes a les empreses, i aquesta normativa que va entrar en vigor el passat 12 de maig és de caràcter obligatori i suposa controlar els horaris de tots els treballadors i treballadores d'una empresa.
Perquè no s'escaquegin o perquè puguin cobrar les extres si s'escau?
Això, ara que ens expliqui Lluís.
Una empresa dirà, fora el control horari, he treballat massa i he de pagar massa cèntims.
Bon dia, Lluís, moltes gràcies per acompanyar-nos avui amb nosaltres. En primer lloc, abans d'entrar més en detall sobre aquesta normativa, per què neix i quins objectius persegueix?
Bé, aquesta normativa, el seu origen és fruit de diverses directives de la Comunitat Econòmica Europea, ja des de l'any 88, la primera directiva, i també de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Es deia, llavors ja, que els estats membres deuen imposar als empresaris l'obligació d'implantar un sistema objectiu, fiable i accessible que permeti computar aquesta jornada de treball i els mitjans necessaris per protegir la seguretat i la salut dels treballadors. Bé, en el nostre país aquest efecte jurídic i molt mediàtic, com van ser les sentències del cas Bankia o del Banc de Sabadell o d'Eix Bank, amb sentències contradictòries entre diferents jutjats i estaments, va fer reaccionar el legislador i es va publicar el 8 de març de l'any 2019 un real decret de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquests són els seus orígens, que són orígens que ja portem temps amb ells, però que el desencadenament, evidentment, ha sigut durant aquest any 2019, que, amb la sortida d'aquest reial decret.
I els viatjants, amigo? Perquè diu una mica que és viatjant, i quan va sortir, és un senyor que va porta a porta, a porta freda a vegades, fins i tot a vendre. Clar, aquest home no està mai a l'oficina, sempre està al carrer.
Clar,
i va dir,
exacte,
i què faig ara?
Transportistes, comercials, sí, sí.
Tota la gent que està fora, ja no, els paletes potser no, perquè aquests sí que poden estar en un lloc tancat, però els que van amunt i avall,
exacte,
i ara vaig a una casa, o vaig a un bar, i després a un restaurant, i després tinc d'anar amunt i avall, això m'ha portat polèmica, me'n recordo.
Sí, evidentment, i que totes les preguntes i incògnites encara no estan respostes.
Ah, mira que bé, estem ben arreglats.
No, la veritat és, això demostra la complexitat de la normativa, no?
O que a vegades,
no hi ha res fàcil.
O que a vegades fem les lleis sense saber com han de funcionar, també.
No, aviam, es va regulant, precisament, amb el tema dels treballadors mòbils o la marina mercant, el transport ferroviari transfronterer, hi ha una pròpia normativa de l'any 95 que regulava aquests col·lectius, però el tema dels comercials o els repartidors encara, cada empresa té la seva organització, la seva forma de fer, i no totes les preguntes que es plantegen estan resoltes, no? I moltes d'aquestes preguntes es van resolvent sobre la base de les recents sentències que se'ns venen produint, no? Tenim una sentència molt recent d'aquest mateix mes en el que ens diu pues, que la pausa pel fer el cafè o el fer de fumar pues, no es té a descomptar perquè no és temps efectiu de treball, no? Amb els comercials, pues, bueno, l'important és quan comença la seva jornada efectiva de treball? Aquesta és la gran pregunta, no? Perquè aquesta és la que ens donarà el còmput d'horari anual, per conveni col·lectiu està estipulat, però que hem de determinar, primer de tot, quina és la jornada efectiva de treball. Tot l'altre, siguin interrupcions, siguin descansos, tot això, no és temps efectiu de treball i com a tal estic de descompte.
Opa, si un senyor va, una senyora va per objectius, és molt, ja pots estar mitja hora o 8 hores. Si vas per objectius, noi, has de fer la feina per objectius.
Exacte.
I per tant, no sé, en fi, no, això ja m'ho explicaràs tu, Lluís.
Sí, sí, no, i evidentment hi ha una complexitat també d'horaris flexibles, permeten una certa mobilitat de les jornades, i evidentment l'objectiu seria anar per objectius, cosa que el país encara ens queda una mica lluny aquesta forma de treballar, no?
Perquè, Lluís, quins altres dubtes us arriben o us transmeten les empreses que tenen sobre com regular aquest control horari?
Moltes dubtes ens estan generant. Penseu que recordem que el dia 12 de maig del 2019 entra en vigència aquest Reial Decret. El dia 13, és a dir, el dia següent, el Ministeri de Treball i Migració Social publica una guia esclaratòria sobre aquest tema. El dia 14, el dia següent, ens surt la sentència del Tribunal de la Unió Europea refermant l'obligatorietat del registre horari als membres de la comunitat, i el 10 de juny la Inspecció de Treball publica un criteri tècnic d'actuació. És a dir, quan un Reial Decret necessita tant reforçament a posteriori normatiu, és que de dubtes en genera, i en genera molt, no? Estem a més de 9 mesos ja des d'aquest Reial Decret del 8 de març, i estem avançant, però estem avançant amb aclariments precisament que les sentències ens estan aportant. I sobre les sentències de casos concrets, específics, és això que dèiem, no? Que ens estan dient pues, què es té de computar, què no es té de computar, què es té de descomptar, què no es té de descomptar. Aquesta sentència de l'Audiència Nacional d'aquest mes, o la del Tribunal Suprem del desembre, en què ens deia que les hores extres només són les hores extres les que es paguen, perquè les que es descansen, si és una compensació d'un excés horari i després hi ha un descans, com a qual cosa, no hi ha hores extres. O sigui que es consideren hores extres les que realment s'acaben retribuint, no? Però clar, tot això ho anem esverinant a mesura que aquestes sentències es van publicant, no? I afortunadament així ens és, no?
Parlaves d'hores extres, que crec que és un tema que interessa a tothom.
Noi.
Com és l'aflorament de les hores extres?
Bé, amb aquest Reial Decret, és cert que la Inspecció de Treball, la pròpia Tesoreria de la Seguretat Social, preveien que aquest país estan fent milions d'hores extres mensualment, i que això pues, revertiria en que moltes d'aquestes hores aflorarien amb el registre horari i es declararien. I bé, amb les primeres estadístiques que s'han obtingut d'aquests primers mesos, la realitat és que no, les expectatives no han sigut aquestes. No s'han aflorat les restes que es pensaven, ni els ingressos addicionals tampoc s'han produït, no? Clar, això fomenta que la Inspecció de Treball, pues, aquest any 2020, una de les seves campanyes prioritàries sigui el control del registre de la jornada, no? L'aflorament de les hores extres ja era anterior, l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors, ja teníem aquesta obligatorietat del registre de les hores, extres. I que no és que ara ens hagi vingut una norma nova del registre, perquè aquesta ja existia anteriorment, i el que s'ha fet és estendre-ho a la resta de col·lectius perquè es compleixin aquesta jornada anual de treball en benefici, lògicament, de la seguretat i la salut dels treballadors.
Imagino també que un sector sectors com l'hostaleria, la restauració, no? Aquest tema també, el tema de les hores extres i del control horari, també és un sector també afectat, no?
Sí, l'hostaleria, el que és comú és que són jornades a temps parcials, moltes d'elles, i que aquestes jornades ja tenen també una reglamentació. L'article 12 de l'Estatut dels Treballadors ja també obliga a portar un registre específic dels contractes de temps parcial. I si fan hores complementàries, que són un excés de jornada respecte a les hores del temps parcial, aquestes hores complementàries també es tenen de registrar. És a dir, que el registre de temps parcial, majoritàriament en el sector d'hostaleria, que s'està produint, ja hi ha un registre diari que tenien que especificar quin horari realitzen dia a dia i si fan hores complementàries, quantes hores complementàries es fan, no? No és que també els hagi afectat més, perquè bàsicament estem pensant en el control del registre horari dels temps complets, precisament, no? que és on no hi havia l'obligatorietat de registrar el temps d'efectiu de treball. Va. Però afecta, la normativa afecta a qualsevol activitat, a qualsevol sector, a qualsevol empresa, tots estan obligades avui en dia a portar aquest registre horari.
I les empreses que no compleixen, quines penalitzacions es poden trobar?
Bé, el que és les sancions, això també es va modificar la LISOS, la llei sobre sancions de seguretat social, i les sancions que estipulen que seria una infracció greu i seria susceptible d'una sanció que pot consistir en una multa per import de 626, que és el mínim, fins a 6.250 euros, que és un marge que en funció de la gravetat de la situació, doncs la inspecció de treball pot mesurar si aplica un mínim o aplica un màxim, no? Però està dit aquesta forquilla de possibilitats de sanció.
I un advocat, que té que fer un cas i resulta que quan arriba a casa té que donar-li voltes i quan està dormint s'ha de llevar perquè diu, hòstia, ara sí que tinc una idea, perquè la llei no sé quantos m'ho diu. Què feu els advocats? Perquè mira que a les pel·lícules americanes treballen molt.
Aquí no, també. I a Espanya també.
Què es fa amb això? Com es computa això? Clar, perquè imagino que dius, puta, a les 8 del vespre jo plego. I ara es fotrà el tio aquest que se'n va a la garjola i ja s'espavilarà. Imagino que això no va així, no?
Bueno,
ojo que tinc només 10 segons, eh?
No, jo diria que, aviam, el tema dels professionals, no? Els que són autònoms, evidentment, que aquests no tenen obligació i aquests treballen 24 hores, sí, treballen 24 hores, no? Però la resta, aquesta, així sí que està sotmesa a control.
Molt bé, Lluís Palomas, advocat del grup Carles, i la Beta Altarriba, que ens ve des de la Unió Empresarial. Gràcies, amics, eh? Això no computa aquesta hora, eh? Oh, sí! Potser sí que computarà. Adéu-siau, amics, la setmana que ve.